Herrera Incope.
La mañana.
Doncs benvingudes i benvinguts de nou. Ja sé que, doncs mira, sense voler, doncs estàs esperant aquest moment amb ganes, perquè ens agrada la informació de Lleida i al final, si no la donem nosaltres, doncs es queda molt difusa, no? Doncs aquí estem, de tornada, allò que dèiem al final de la temporada. Vigila que passa molt ràpid, que en 6 setmanes tornem a estar aquí. Doncs aquí estem, després de les vacances d'estiu. I passen volant les vacances, l'estiu ha estat calorós, ara en parlarem amb l'Armando Álvarez, amb el nostre meteoròleg. S'han tornat a batre rècords, per desgràcia, de calor, però així tot passa volant. L'estiu, jo sé que encara hi som, fins al dia 20 de setembre, les vacances, i el que fem ara ja és començar una nova temporada de diversió, d'entreteniment i d'informació local. De dilluns a divendres, de 12 i 20 a 2, doncs continuarem gaudint de moments inoblidables, de rialles, i és clar, estarem al corrent de tot el que passa a la nostra província. El teu suport i la teva fidelitat ja saps que són l'impuls per seguir endavant. Sé que és un tòpic i que segurament t'ho diuen a d'altres llocs, però és cert, és totalment cert. Les trucades que feu, els missatges que envieu, els correus electrònics proposant temes o escolta, explica'm això que heu dit avui perquè no hi estic d'acord, doncs tot això és la nostra benzina, és el que ens agrada per seguir en van, i estic contentíssim i emocionat de que tornis a estar a bord en aquest nou viatge radiofònic. Una nova temporada, nosaltres com els escolars, comencem al setembre i ens n'anem fins al juliol, així que seu, relaxa't, bueno, seu, relaxa't o jo què sé, si estàs caminant o corrent, tant se val, i prepara't per ser part d'aquesta emocionant temporada. És hora de començar el programa i ho fem amb tu, al teu costat. Soc el Ricard Álvarez, comencem Herrera a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Són les 12:22 minuts, dilluns 4 de setembre. Les escoles no han començat, però vaja, estan a punt. Comencen dimecres. I a més, aquest any comencen tots junts. Primària, secundària... Bueno, és aquestes històries del conseller, que avancem, tirem enrere, el conseller que per cert ja no hi és. Hores d'ara fregant els 32 graus a Lleida, després d'un cap de setmana o d'una setmana passada en què van baixar les temperatures i que ens van donar una treva després de que fa 10 dies tinguéssim les onades de la darrera onada de calor amb rècords. Déu-n'hi-do, recuperem hores d'ara, els 32 graus. Ens hem quedat a una mínima de 25,2 graus. Temperatura alta. De fet, diria... Ara ens ho dirà l'Armando Álvarez, que ja saps que ens acompanyarà. Bueno, ja saps, t'ho explico. Dimarts i divendres, durant tota la temporada, però home, ja que comencem temporada avui i que aquest cap de setmana ha estat mogut a molts llocs, a Lleida potser no tant, doncs dic, escolta, comencem temporada amb tu. Armando Álvarez, què tal, bon dia?
Hola, què tal, bon dia i bon estiu, espero que hagin passat tothom.
Jo us explico que l'Armando Álvarez, aquestes 6 setmanes que no hem tingut programa, ell m'envia informació cada dia, de tot el que va passant. I sé, Armando, que amb totes les informacions que m'has estat passant, i que t'ho agraeixo moltíssim, perquè encara que alguna vegada no et contesti, escolta, jo me les vaig llegint i em vaig quedant amb elles, sé que hem tingut el rècord de màxima temperatura a Lleida dels darrers 80 o 100 anys.
Sí, és que és un estiu que ha anat de menys a més, exceptuant els darrers dies d'agost, que va refrescar molt. Van tenir... Lo més destacable és que és el tercer estiu més càlid dels darrers 85 anys, només superat pel de l'any passat i el del 2003. El rècord extraordinari va ser que durant el mes d'agost, al juliol van tenir 2 dies de 40 graus i al mes d'agost van tenir 5 dies i consecutius, entre el 20 i el 24, el 20, 21, 22, 23, 24... 5 dies consecutius amb temperatures mínimes molt altes, van filar el mes d'agost, que si s'hagués acabat el dia 26 o 27 seria el més càlid de la història, no del mes d'agost, de tots els mesos, de tots els anys. Després la refrescada va ser contundent en els darrers dies d'agost, van baixar En 4 dies van passar de 41 graus a 12, entre la màxima del dia més càlid i la mínima del darrer dia, del dia 26. És a dir, és que van tindre que canviar de vestuari ràpidament.
Sí.
I bueno,
i els que no ho vam fer, doncs mira com estic, perquè jo vaig aguantar després, amb cor tot
curt. El que ha passat avui també és extraordinari, perquè mai s'havia registrat una mínima per sobre de 25. Sempre, el juliol passat van estar fregant 24,9. Nits tòrrides a Lleida no han existit mai, com molt, nits tropicals que s'han incrementat els darrers anys, sobretot del 2015 cap aquí, és quan es nota un ascens de les temperatures, però més contundent, més notable, més sensible als estius. Però aquesta nit jo crec que al final del dia baixarà de 25 i la mínima del dia no serà 25, perquè nosaltres fem dia solar, i el dia solar, les 24 hores s'acaben a les 2 de la matinada del rellotge, perquè anem 2 hores avançats sobre el dia solar. Ara tenim 32, bueno, hem de dir que el mes de setembre...
Armando, ara tenim 32, però pujarem gaire més avui o ja està?
Sí, podrien arribar a 34 o 35.
Bueno, Déu-n'hi-do.
I ser un dels dies més càlids de la història, només cal remuntar-se. Volia dir que el setembre és l'únic mes de l'any que no té els rècords actualitzats. Són molt antics, els rècords de calor són molt antics, són de 1958.
Que tal com anem, jo crec que aquest any caurà.
Quan, igual vol, ja ha començat molt fort aquest mes, normalment el mes de setembre, ja va passar l'any passat, es va derrumbar la segona quincena, però la primera també va ser molt càlida l'any passat. I aquests 25 són extraordinaris, que tota la nit no hagi baixat. I ha passat, no dic a tot arreu, però sí que puc trobar temperatures mínimes de 14 graus a 2.400 metres d'alçada. És a dir, en general, tenim ara una invasió d'aire saharià, amb pols en suspensió, per això està una mica enterbolit l'atmosfera, i que ens mantindrà, avui i demà es mantindran en temperatures molt altes. La setmana continuarà dins d'aquest ambient càlid, no tant com avui seria el dia més càlid de la setmana, perquè és que amb 25, només que facin 35, tenim una mitjana de 30, brutal, com si fos els dies més càlids de l'estiu. I els demés dies aniran una mica regulant les temperatures, però sempre per la banda càlida. En resum, hem tingut un mes de juny que és l'únic que va ploure una mica. És a dir, hem de dir una cosa que potser ens va passar desapercebuda, i és que hem tingut la primavera més seca dels darrers 111 anys.
Home, no ens va passar desapercebuda.
Nada, 6 litres en tota la primavera. No. Un estiu que encara ha plogut, sobretot al mes de juny, i no hem arribat a la mitjana, perquè tot va caure quasi al juny, un juliol que va ploure poc, i un agost que va ploure 1,3 litres. Ja, és a dir, absolutament
és que,
res.
Clar, és que...
Sort que l'altre dia, durant el cap de setmana, ens va ploure 5 litres i vam fer gairebé el triple que tot el mes d'agost.
Bueno,
però de l'aigua ja sapiguem que anem molt escàs.
Sí, anem
i
malament.
I de calor, molt sobrat.
L'únic que passa és que a la meitat nord de la província de Lleida sí que hi ha caigut més aigua, afortunadament.
Força, amb aquestes tempestes típiques d'estiu, hem tingut tongades, però no s'acaba de traduir
un
increment important dels embassaments.
Bueno, és que estaven molt baixos. La foto que em vas enviar
ahir, la d'ahir, del Congost de Montrevell, la cua del pantà de Canelles, que entre altres coses han baixat l'aigua cap a Santana, ja des del mes de maig, no pas ara, pues continuen molt baixos.
Molt bé.
Esperen que la tardor ens porti alguna pluja.
Sí, no,
de moment, aquesta setmana no es veu gaire precipitació.
Esperem, cantem, resem, toquem fusta, fem tot això,
però
al final farà el que ha de fer. Bueno, Armando, escolta, amb tu parlarem tots els dimarts i divendres d'aquesta nova temporada. Ja t'agraeixo davant mà que tornis a col·laborar amb nosaltres. Demà no, i divendres tornem a buscar l'estat del temps de cada cap de setmana. Una abraçada, Armando.
Tenim una perllongació de l'estiu.
Molt bé, gràcies, Armando.
Ale, bona setmana a tothom.
Doncs aquesta és la previsió meteorològica, i ara, si vols, t'explico.
COPE Lleida. Estàs informat.
La nostra notícia econòmica del dia, i que és, bueno, una de les principals, que l'atur ha pujat el mes d'agost a les comarques de Ponent i a l'Alt Pirineu i Aran amb 407 persones, i la xifra de desocupats se situa a les 16.724 persones, segons les dades que ha donat a conèixer avui mateix el Ministeri de Treball i Economia Social. Suposa un increment del 2,49% en relació al mes de juliol, tot i aquest increment, si es compara la dada amb el mateix mes de l'any passat, hi ha 1.866 aturats menys, xifra que representa que l'atur ha caigut un 10,04% en comparació a fa un any. Ull amb aquestes dades i ull amb això de l'atur, perquè per desgràcia ens manipulen de tal manera amb aquests contractes nous de treball, els fixes discontinuos, els continuos no sé què, i aquestes històries que deixen de computar com a aturats, però són persones que acaben treballant 3 mesos a l'any i la resta, els 9, doncs estan a l'atur, sense treball, però no computen com a aturats. Per tant, ull amb aquesta història, que no sé quina dèria tenen els polítics a manipular-ho tot i escolta, anem a posar-hi un llacet i un embolcall perquè al final no sapiguem ben bé de què parlem o no ens assabentem del que parlem. Bé, és la nostra notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Cope Lleida.
Són les 12:31 minuts. Mira, et recordo que tenim un número de WhatsApp al qual pots escriure lliurement. Si és missatge de veu, doncs perfecte, perquè així ens escoltem les veus. I si et fa una mica de vergonya, doncs de texta, però és el 664-526-180. 664-526-180 és un número de WhatsApp on ens pots enviar el que et deia, missatges de veu, de text, jo què sé, amb el que tu creguis. Escolta, Ricard, parlar del meu barri, del meu poble, del meu carrer, o jo què sé, del que tu veguis. M'interessaria aquest tema. O, escolta, això que heu parlat no estic d'acord. Perfecte. A més, sabeu que COPE a Lleida és una emissora plural com no n'hi ha cap. De fet, no n'hi ha cap. Nosaltres sempre hem obert la porta a totes les maneres de pensar, sempre hem, amb educació, evidentment, i amb respecte, hem deixat que la gent s'expressi, justament perquè tu, que estàs a l'altre costat, coneguis tots els punts de vista i et facis després la teva pròpia idea. I en aquest cas doncs és el mateix. Si tu amb algun tema dius, escolta, que jo en sé més, que no cal córrer gaire per saber-hi més, perquè és que jo al final parlo de tants temes que a fons no en conec cap. És allò, una mica de tots. Escolta, Ricard, que jo sóc enginyer de, o doctora, o doctor, o enginyera, o futbolista, i m'agradaria venir a explicar-te la meva història, doncs 664-526-180 és el que volem, veus de casa nostra que ens expliquin la seva història. Fem una pausa rapidíssima i de seguida un altre dels espais de la temporada.
Apuesta por tu futuro laboral y consigue el trabajo con el que siempre soñaste. Universae, Instituto Superior de Formación Profesional. En Universae te ofrecemos una experiencia educativa innovadora, actualizada y adaptada a las necesidades del mercado laboral. Matricúlate ya en Universae. Universae, change your way.
Come here, baby.
COPE Lleida.
Durant les darreres temporades, saps que els dilluns hem tingut un assessorament jurídic aquí a la ràdio, que l'hem intentat portar de manera genèrica, parlant de molts casos, possibles casos, que potser a vegades doncs, molts d'ells a tu no tocaven, però al final sí que hem tocat un tema que dius, ei, d'aquest sí que necessito assessorament perquè l'estic patint. Doncs aquesta és perquè ho fèiem, no? Justament per això, i aquesta temporada que estem començant doncs seguirà sent així. Els dilluns contarem amb la col·laboració de Q2 Consultors. Els trobes a internet, estan a www.q2consultors.com. Els pots trobar a Balaguer, a Viella i a Barcelona, i a Lleida, al passeig de Ronda número 57, amb un número de telèfon que és molt fàcil de recordar, és el 973-28-28-18. 973-28-28-18. Són especialistes en moltíssimes, en moltíssims aspectes. Es tracta de trucar, explicar el que et passa, el que necessites, en què creus que et poden ajudar, i ells ja et passaran a la persona doncs, de confiança i que, a més, sigui especialista en el teu tema. Ens han acompanyat durant aquestes darreres dues temporades, sobretot el Josep Lluís Gómez, que és advocat, també la... ara no me'n recordo el nom, Josep Lluís,
la Mireia, la Mireia, la companya Mireia.
Anava a dir la Maria, però dic no, la Mireia Planes. Però sobretot el Josep Lluís Gómez, que com deies, advocat a Q2. Josep Lluís, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Ja has hagut de començar la temporada ajudant-me a recordar. Imagina't, no sé ja si és un problema d'edat o què, això de la memòria, o de tocar moltes persones, molts noms.
O del mes d'agost, que ens ha donat un relax.
També pot ser això. Josep Lluís Gómez, que a més, ho hem comentat més d'una vegada, no és cap secret, és professor adjunt a la Universitat de Lleida i em sembla que també aquest any repeteixes i esteu a punt de començar.
Sí, repetint, ja portem una trentena d'anys i sí, començarem en el nostre cas, o en el meu cas, la meva assignatura, després de la diada.
Bueno, la setmana vinent.
Sí, després de la diada. Sí. Hi ha universitats que comencen abans, els col·legis ja comencen aquesta setmana.
Sí, això, mira, aquesta setmana dimecres comencen tots. S'està ficant de moda, això, d'avançar les temporades escolars, que després, no sé si es tradueixen amb l'adquisició de més coneixement, però bueno, és un altre tema, que no entrarem avui. Josep Lluís Gómez, va, que ens van quedar alguns temes al tinter la temporada passada, d'altres han passat aquest estiu, bueno, aquest estiu, aquest agost, i d'altres, doncs, que l'actualitat mana. Per exemple, avui anem a parlar d'una història que per les seves sigles tothom la coneixem i jo no sé si tots sabem el que vol dir. Jo, per exemple, no. IRPH.
Sí.
Primer digue'm d'on surt això del IRPH. Suposo que la I és impost.
No. Aquí, quan parlem de l'IRPH, això és una... No és la primera vegada que en parlem, si recordes, i el tema ens va quedar d'aquests temes que queden escapçats al mes de juliol, perquè va haver una sentència d'un tribunal europeu, ja saps que els tribunals europeus moltes vegades marquen l'itinerari de lo que tenen que fer els tribunals espanyols, i el tribunal, l'IRPH ve relacionat amb els préstecs hipotecaris. Ve relacionat amb els préstecs hipotecaris, i tornem a la càrrega amb aquest tema, perquè a més pensem que hi ha al voltant d'un milió d'hipoteques a Espanya amb IRPH, i aleshores pues, pot ser important per moltes persones.
Quan dius hipoteques amb IRPH és perquè és l'índex que es fa anar per saber si puja o baixa.
Quan hi ha un préstec...
Les normals, bueno, la majoria que són les de... Les de l'Euríbor.
Sí. Bueno, a veure, diguem-ne que el que primer que hem d'entendre és que, i aquesta cosa sí que pot sobtar la gent, quan hi ha un préstec, la llei no diu que aquest préstec tingui que portar interessos aparellats. És a dir, en principi la idea és que els préstecs no devenguin interessos, però és perfectament legal pactar que hi hagi interessos
i normal.
I perfectament habitual que això sigui així, no? Aleshores, són aquests interessos que se'n diuen remuneratoris, a referència d'altre tipus d'interessos. És a dir, és el preu que paguem per un producte, perquè ens entenc, no? I és fruit d'un pacte. Llavors, hi ha interessos que són fixes, hi ha interessos que són variables, inclús hi ha situacions pues, mixtes de fixe, variables i combinacions, ¿vale? Aleshores, bueno, hi ha un interès de referència i potser el més conegut és l'Euribor, no? Però, i a més, ara l'Euribor potser s'ha ficat també aquests dies de relleu, perquè ara, després de pujar durant molts anys, pràcticament 2 anys, sembla que ara hi ha una petita baixa, a veure el que durarà. Aleshores, què me preguntaves, què significa l'IRPH? És l'índex de referència dels préstecs hipotecaris. Índex de referència dels préstecs hipotecaris. Aleshores, quan jo vaig fer un préstec hipotecari, podia triar pues, això, un fixe, un variable, i dintre dels variables hi havia diverses categories. ¿Vale? Aleshores, sobretot en una determinada època, quan encara hi havia caixes d'estalvis, pensem que ara n'hi ha ben poques, ¿vale? Hi havia uns IRPHs, que eren els IRPHs de les caixes d'estalvis, els IRPH dels bancs, els IRPH d'entitats...
Ah, sí, no n'hi havia un comú a tot el...
No, hi havia diversos tipus d'IRPH, val? I també cal dir que l'any 2013 van desaparèixer gran part d'ells, val? I com a alternativa amb aquest repreac, evidentment, sempre pues, hi havia la possibilitat de l'Euribor. I la qüestió era que l'evolució de l'Euribor va demostrar, almenys que durant força temps, no diré que sempre, era molt més favorable pel prestatari que no pas, en el qual això va ocasionar pues, certes queixes d'aquestos, diguem-ne, damnificats. Escolti, aquest índex que vostè m'ha oferit, aquest producte que vostè m'ha oferit, és pitjor que aquest altre, l'Euribor, que m'hauria pogut oferir. Val? Aleshores, bé, d'aquí ve la problemàtica. I, a més, la problemàtica, doncs, bueno, o degut a la problemàtica, l'any 2013 van desaparèixer algun d'aquests IRPHs. No tots. Una de les coses que va passar és quan desapareix el meu IRPH, què me passa?
Clar.
Se me pacto jo un altre índex que podia ser l'Euribor, me'n vaig amb un fixe, quina situació se'm queda en aquesta situació? Pues bé, davant de que, bueno, teòricament, a més, l'IRPH pues, bueno, sortia publicat al Boletí Oficial de l'Estat, no? Les fórmules, les quantitats, però la queixa era l'IRPH evoluciona pitjor que l'Euribor, jo estic perjudicat.
Clar.
Vostè no m'havia informat prou d'aquesta evolució, perquè, diguem-ne, entre cometes, això es venia a veure, i aleshores aquí venia la queixa sobre el que hi ha hagut la queixa de molts productes bancaris, aquesta suposada manca de control, de transparència, d'abusivitat fins i tot, i semblava que això, després de parlar-ne molt, era un capítol tancat, exaurit, tot i que hi havia alguns tribunals minoritaris que pensaven el contrari, i ara ha ressuscitat aquesta polèmica al juliol passat, fa d'això. I sembla que això deixa una porta oberta. De fet, si algú fa una miqueta de memòria, no serà el primer o el segon anunci que sent de determinades firmes a la ràdio o a la televisió de que diuen, escolti, vostè assessori sobre l'IRPA perquè això es pot revisar, i al cap i a la fi el que vol dir això és que hipotèticament se podrien recuperar uns diners.
Però els tribunals què han dit exactament?
Els tribunals han dit
perquè,
que...
Perquè clar, si ho has de fer cas a cas és un problema, és millor una solució global.
No. Els tribunals, al final, el que la justícia europea és que sí que tindria que ser cas a cas, no amb cas generalitzat. No?
Si has de negociar tu amb la teva entitat...
Bueno, negociant la teva entitat, suposo que molta gent ja ho va intentar el seu dia. El que passa que hi ha moltes vegades pues, que ja, davant de la desaparició de l'IRPA, potser un s'ha trobat amb un fixe, quan jo el que volia era un variable i no un fixe. O algú ha negociat, vull dir, hi ha molta gent que ja ho ha intentat negociar. La qüestió està és en que allò que jo suposadament he pagat de més, pues, voldria recuperar-lo pues, com en tantes altres coses, clàusules sol altres tipus de productes bancaris. I semblava, insisteixo, en que el que era una porta tancada ara sembla que es torne a entreobrir. I vull deixar ben clar aquesta paraula entreobrir en el sentit de que no hi ha les interpretacions d'aquesta sentència, que no hi ha una unanimitat amb el que significa. No? Aleshores, clar, estem esperant una vegada més, no ha pogut fer aquest mes d'agost perquè és inhàbil, però una vegada més el Tribunal Suprem digui la seva sobre aquesta qüestió, a veure si és el que es diu un jarro d'aigua fria o és una expectativa d'això. En tot cas, la gent que tingui RPH, bueno, cal mirar si ho tinc, quin RPH tenia, si hi ha hagut diferencial o no diferencial, i també, en el seu cas, què va passar a partir de l'any 2013, no? Cada un tindrà una problemàtica singular. Però quedava pendent aquesta qüestió, primera, perquè potser ens n'hem oblidat de que això va passar al juliol i cal que ho mirem, i segona, perquè també és veritat que em sembla que s'estan donant unes expectatives, no ho tinc clar. Massa clar, que no són ben bé certes, amb un optimisme desfermat que no tinc massa clar.
Per això us dic sempre que si és el vostre cas, si és el vostre cas, perquè això va, com deia el Josep Lluís, a aquest milió d'hipoteques de persones que tenen una hipoteca amb aquest índex, el del IRPH, si és el vostre cas, doncs mira, 973-28-28-18, 973-28-28-18, perquè també és veritat que depèn de si a la hipoteca li queden 2 anys o li queden 20 i escaig anys, la manera de negociar amb l'entitat serà diferent, poseu-vos en mans de persones que hi entenen, que estan al dia, que segueixen l'evolució de les sentències i del corrent del mercat, i en el vostre cas us assessoraran de manera totalment personalitzada, que no ens enganyem, al final és el que volem la gent. Escolta, vale, però i en el meu cas què? Doncs en el seu cas li estudiaran, li demanaran, us demanaran doncs, les dades i us estudiaran el cas de manera totalment personalitzada. Josep Lluís Gómez, mira, la setmana vinent et dono festa.
La diada, sí.
Dilluns és festa. Bueno, no està malament, comença així també.
Sí,
i ja
poquet a poquet.
Ens tornem a escoltar en dues setmanes. Gràcies.
Gràcies a tu, Ricard. Gràcies a Déu tot.
És un bon començament. Estem ja a 3:15, 30 segons per sobre de 3:15. El que farem tot seguit és una pausa i després anem a buscar un d'aquells espais que quan el vam posar els dilluns ens vaig pensar a veure com funcionarà, però després s'ha demostrat que sí, que escolta, que ens agrada. Que ens agrada començar els dilluns i que a vegades és més dur del que ens agradaria i ens agrada que ens posin somriures a les cares de la gent. Doncs d'aquelles notícies estranyes, d'aquelles dites, d'aquells acudits dolents, perquè que eren dolents, i aquest any ja t'avanço que no els tindrem, se n'encarrega el Joel Carnicer a l'espai Algú ha fet, que està aquí amb 40 segons.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche nuevo, suena así. Y cuando te vas de finde y tu hijo pincha en la sala de estar de tu casa, suena así. Ahora, si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Lleva tu carrera de periodismo al siguiente nivel y especialízate en estrategia de medios y aplicación del data con el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online, con posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
¿Eres joven más 60? Ahora tu edad tiene premio. Descubre con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés destinos tan mágicos como el Mediterráneo, el norte de Europa, Emiratos o el Mar Rojo. Reserva ahora con hasta un 10% de descuento. Consulta condiciones. Disfruta la vida viajando con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés.
Herrera a COPE Cataluña y Andorra. Estás informado.
Copelleira.
¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Yo que te hubiese querido hasta el fin. Sé que te arrepentirás.
Doncs apa, que ja anem cap a la una i ja saps que hem començat nova temporada i hi ha espais que repeteixen i d'altres que no. Aquest sí perquè és aquell que ens fa fer un exercici que jo crec que és vital i bàsic a la societat d'avui en dia, que és posar somriures a les cares de la gent. I ja saps que el vam ubicar ja fa unes quantes temporades els dilluns, perquè té mala fama el dilluns. Doncs mira, nosaltres t'ajudem a que sigui més portable, més portador, i és el algú ha fet. Però és que l'algú ha fet només pot ser amb algú, amb el Joel Carnicer. Joel, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard!
Que bé sones, des de l'estudi.
¿Cómo pudiste hacerme esto a mí?
Hem canviat de sintonia, ara.
¿Cómo pudiste hacerme esto a mí?
Home, té rotllet amb l'origen de l'espai.
Sí. Sí,
algú
sí,
ho ha
sí.
fet.
¿Cómo pudiste ja. hacerme esto a mí?
Normalment, quan algú ho ha fet, és que li ha fet amb algú altre.
Sí, exacte. Jo estic molt, molt content d'una cosa, perquè m'he donat compte que quan veig els cartells... Sí. Hi ha gent ara que me passen per Instagram cartells, sí. No, com de dir prohibido mear encima de l'alcantarilla, no? I llavors jo sempre quan publico alguna cosa a Instagram dic, si es fica aquest cartell és perquè algú ho ha fet.
Ja te dic que
I llavors, quan algú me passa algun cartell absurd, hi ha gent que, hi ha oients que me passen i diuen, això, prohibido mear encima de la barra del bar. I llavors dic, vale, pues és...
Bueno, jo, mira, claríssim, no? Us ho dic ara, tenim un número de WhatsApp, el 664-526-180, 664-526-180. Si veieu qualsevol cosa absurda, penseu en el Joel i ens la passeu per WhatsApp.
O si no, que també m'ho enviïn per Instagram, com ha fet algú també, que m'han trobat, que també. És @joelc.pineda.
Molt bé.
Vale? I llavors que m'ho enviïn per allí i les comentarem al llarg de
sí,
les
sí,
setmanes.
Sí, sí, això és veritat. Quan et mous pel món... trobes coses perquè, pel clar, carrer
durant,
que dius...
Durant les vacances m'han anat passant cartells de dir, mira, no dar de comer a los monos en celo, tal, no sé què. I dius, bueno, pues ja saps que això...
Sí.
O, per exemple, una que
s'alteren mucho.
Una que vaig veure jo i em va fer molta gràcia és no saltar a la piscina de los cocodrilos. Estàvem allí amb una espècie com una mena de zoo i no saltar a los... A la, això vol dir que algú ha fet i s'ha de ficar un cartell. De fet, te la diré més grossa, he estat a les Catarates del Niàgara i la corrent és espectacular, no? I hi havia un lletrero bastant gran de dir, por favor, no saltar, no saltar
La caïda és mortal.
Exacte, bàsicament. Això vol dir que hi ha algú que ha saltat, a veure què tal, segur que això no és fondo, segur
més
que això
d'un.
No, tal, no.
Escolta, que la temporada passada vam estar donant consells, imagina't tu i jo donant consells, però bueno, vam estar donant consells de com trencar el gel. De la manera que es feia abans, amb un bar, amb un pub, amb un xiringuito de platja, per conèixer una persona, sempre sí. Necessites un tema, no?
Exacte.
Allò per trencar el gel. Jo crec que és una secció que hem de mantenir.
Hem de mantenir i és necessària perquè estem ajudant a moltíssima gent.
No sé si hem ajudat a molta gent.
Estic
no.
segur que hem ajudat a més gent de la que ens pensem a bueno. trencar el gel i anem a reivindicar el deixar-nos les pantalles i atrevir-se a aixecar-se,
sí.
Anar a la barra d'un bar i dir alguna cosa, perquè si diuen que no, no s'acaba el món, no passa
clar.
Res, però s'ha de fer. I una de les frases que es poden dir, que ens va molt bé, perquè encara és estiu, és que tu li podries dir, tu sabies que la Torre Eiffel és quasi 15 centímetres més alta durant l'estiu?
Ah, caram, no sabia això jo.
Cuidado. Resulta, i això, i la història és bastant curiosa, i és que això es deu a l'expansió tèrmica, vale? Perquè el ferro, quan a l'estiu fa més calor, el ferro s'expandeix, vale? I fa que les partícules generin una mica d'energia i ocupen més espai.
Que bo.
Vale? I llavors tu pots dir això i ho pots acabar com dient, tu vols veure algo que es creix 15 centímetres més quan... tot... I segur...
Ja està.
Segur que funciona.
Bueno, sempre acabem el mateix tema.
Sí,
no
bueno,
sé
és que
passa.
La idea hem de ser pragmàtics.
Sí, s'ha d'anar ràpid. Que ja, per feina, s'ha d'anar per feina.
S'ha d'anar per feina, Ricard.
Bueno, és una bona curiositat. Escolta, bueno, ha passat l'estiu, ja estàs...
No diguis això, Ricard, vale, no diguis pues això, que... Jo sóc d'aquella gent que sóc d'aquests de verano sin fin, que no s'acaba mai l'estiu, no s'acaba
sí,
mai.
Sí, ja, però el novembre-desembre, quan comença a fer tan fred
ja,
i a les 6 és fosc...
Però dins del meu cor no, encara bueno, l'estiu pues, està allí.
Verano
està
sin fin. Escolta, aquest període de juliol i agost...
Sí.
Has tingut una mica més de temps? Has pogut escoltar més ràdio?
Sí. Claro, sí, sí, sí.
T'agrada la ràdio?
M'agrada la ràdio, evidentment, claro.
I, però sobretot per locutores i locutors, no?
Claro. Sí,
no,
sí, sí.
Perquè al final allò de la música enllaunada no. La gràcia d'escoltar la ràdio és escoltar persones, a veure
claro,
què diuen.
Les tertúlies, claro.
També ens equivoquem,
Vols dir?
Jo n'he escoltat alguna i tu també,
A veure.
Mira,
a veure.
Aquest any recuperarem moments, equivocacions d'aquestes de ràdio i les comentem i ens en riurem sabent que nosaltres ens passa un munt de vegades.
La Conselleria d'Agricultura i les companyies elèctriques volen firmar dimarts un acord que preveu destinar 25.000 milions de pessetes a la neteja de la vegetació de les zones de bosc per on passen les línies d'electricitat. Aquest anunci l'ha fet avui a Catalunya Informació el conseller d'Agricultura, Francesc Xavier Marimon.
Clar, aviam, hi ha equivocacions i equivocacions, però...
Hòstia.
Així, aquesta...
Aquesta anunci l'ha fet avui a Catalunya Informació el conseller d'Agricultura, Francesc Xavier Marimon.
Com et quedes? Com ho salves,
clar,
això?
Això és insalvable, perquè... o sigui, clar, que jo, a mi m'agrada molt imaginar-me coses... T'ho imagina que estigués així de veritat de cognom, no? Francesc Xavier Maricón. O sigui, ja era per mi difícil la primària dir-me claro. Carnicer.
És veritat. Ja
me feien prou acudits dient-me de cognom Carnicer, doncs imagina't dir-te Francesc Xavier Maricón, saps?
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I després, a la ràdio també tenim aquests problemes, això durant aquesta temporada ho anirem veient, de les connexions. Quan tens dues o tres connexions preparades, dones pas amb una i surt l'altra.
Sí, això és.
Per exemple, dius, escolta, anem allà, al pati allí on estan els polítics, i et surt un camp de futbol.
Correcte. Diuen que hi ha novetats des del Congrés, Teresa Turiera.
Miguel Ángel Gil al Club Matala.
No, no és aquí on volíem anar.
No és aquí.
Tot i que hi ha decisions que es prenen al palco del Bernabéu moltes vegades que deuen afectar a la nostra política, però no és aquí. No és aquí.
Escolta, que va, que ens queden uns minuts per arribar a la una. Les notícies aquestes estranyes sí que no les hem de perdre.
Les notícies no es poden perdre, i vinc amb una notícia perquè l'estiu dona molt de sí i la gent s'avorreix molt també i tal, no?
També.
I m'ha fet molta gràcia aquest perquè realment hauríeu de veure la imatge i l'estampa d'aquesta persona, no? Però la màgia de la ràdio és que us intenteu imaginar. I diu que un hombre adulto se considera transedat i se identifica como bebé.
Ah, ui. O sigui, ara ja no és el problema d'home o dona, no. Ara ja és l'edat.
Ara ja no és transexual, ara és transedat, no? I llavors diu que se considera un bebé i està molt bé perquè veus el vídeo i realment veus la seva dona, diu, i el peu de pàgina de la foto diu: un hombre adulto se considera transedat i se identifica como bebé. Su esposa le ayuda y le cuida. I es veu la dona fent-li l'avionet per donar-li el menjar a la cullera i ell... amb uns calçotets d'aquests de bebè i una samarreta de bebè amb un pitet d'un oso amb un sonall, no?
Vigila que ja la segona part d'això és que està abusant d'un menor.
Si
som bebès ho som per tot.
O per tot o per res, vull dir, i diu... I llavors ell ha justificat, aquest home britànic, ha justificat que solo tengo que preocuparme por las cosas que preocupan a los niños. Pues suposo que deu ser pel coco...
Això, i suposo que també té un bon compte corrent i no li fa falta preocupar-se de res més.
Sí.
La resta de les persones ens hem de preocupar per altres històries, però vaja.
Diu que... Aquí ve com que traumilla, no? Perquè diu, de hecho, diu, me gusta... la dona, ara parla la dona, no? L'entrevista, diu... De hecho, me gusta correr detrás de él. Nunca tuvimos hijos, así que es como ser padres sin dar a luz.
Bueno.
Diu, personalmente creo que el juego de la edad agrega una dimensión sagrada a nuestra relación.
Oh.
A mi ja t'estàs passant, senyora.
Home, és única, això. Aquest matrimoni és únic.
Exacte, i ell contraataca dient que nos hace más fuertes,
hombre.
Nos amamos más y nos unimos. Espero que la gente pueda dejarnos vivir nuestras vidas de la manera que queremos vivirlas, sin juicios.
No, a casa feu el que vulgueu, només faltava que digués espero que la gente nos imite.
Exacte.
Porque esta es la manera
animaos
de vivir.
Animaos a... Ai, tal. Bueno, pues un transedat. A partir d'ara, transedat. No,
sí, pel camí que anem... Al final podràs ser el que vulguis a la vida i com et diguin que no, m'estàs discriminant.
Correcte.
Això
m'ha vingut, això de transedat, m'ha vingut un acudit així que és temàtic, tot i que ja no en faré tants, però és
no,
aquell...
No, tants
de...
no, aquest any no te'n deixaré fer cap, a no ser que passi un filtre de qualitat.
No, però
ja
aquest és temàtic, no? I és allò de dir... Venga, Juan Carlos, levántate, que tienes que ir al cole. No, no quiero, mamá, no quiero ir, hoy no voy a ir. Digo, hombre, Juan Carlos, pues eres el profesor, ¿sabes? pues es una mica... És una mica el tema, no?
Veus, si m'haguessis explicat aquests acudits la temporada passada t'hagués mantingut,
no,
això.
No, però són temàtics. De tant en quant anirà sortint alguna així.
Va, acabem amb una última.
I és que una dona, cuidado, es troba una granota viva dins d'un paquet d'espinacs als Estats Units.
Viva?
Viva.
Com ha pogut aguantar aquesta pobra animal allí dins?
Bueno, perquè diu que els empleats del supermercat van traslladar l'amfibi al seu hàbitat natural i l'empresa, pues, ha emès un comunicat disculpant-se.
Sí,
pues,
sí,
simplement la bossa tancada tenia oxigen, les plantes se podia alimentar allí i...
Clar,
i
disculpeu, no era la nostra intenció, una granota dins... Doncs...
Tot i que és un gran reclam publicitari...
Vols dir?
de dir, mira si estan fresques les nostres verdures, que fins i tot les granotes poden sobreviure al paquet. Ojo!
El Joel, com li busca la volta a tot,
ojo,
eh?
Ojo!
Déu-n'hi-do.
Bueno.
Joel Carnicer ens acompanyarà una nova temporada. A més, ja ho heu vist, ja heu escoltat doncs, que hem fet algun canvi, afegim alguna cosa, en traiem una altra, però n'hi ha novetats que encara no us hem explicat i que arribaran progressivament.
Poc a poc.
I a més sense avís.
Exacte.
Per tant, cada dilluns, a 3:15, algú ho ha fet amb Joel Carnicer. Joel, bona setmana!
Bona setmana, Ricard!
I ens plantem a la una, sóc el Ricard Álvarez, després hi tornem amb els bocins d'història, al migdia, a Cope Lleida.
La una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía Cope. Dicen que después de la tormenta, pues ya sabes que llega la calma. Pero por lo pronto lo que han llegado son problemas, bastantes problemas a las zonas por las que ha pasado la Dana en las últimas horas. El paisaje es especialmente desolador en el sur y en el suroeste de la Comunidad de Madrid, también en Toledo o en el sur de la provincia de Tarragona. Son puntos en donde vamos a estar enseguida. Cuantificar los daños materiales es imposible en este momento, pero sí hay que lamentar. Por el momento, 2 fallecidos y también 4 personas desaparecidas. Y entre tanto caos, tenemos un auténtico milagro, porque entre los rescatados está un niño de 10 años que ha sido localizado esta mañana y que se encaramó a un árbol en la localidad de Aldea del Fresno, en Madrid, para lograr sobrevivir. Su padre es precisamente una de las personas desaparecidas a la que se está buscando en este momento, a esta hora. Esta dana todavía continúa sobre la península, pero afortunadamente con una intensidad ya mucho menor. Nivel amarillo todavía marca la EMET en el norte de Castilla-La Mancha, también en la Comunidad de Madrid, en La Rioja y en el País Vasco, y además en algunos puntos de la provincia de Lleida y en el interior de Tarragona. Nada que ver, desde luego, con la alerta roja que desde la tarde de ayer alertó a millones de personas en el centro de la península.
Buah, chaval, mira el agua hasta donde ha llegado. Más de 1.5 metros de agua, tío.
No tenemos luz eléctrica, estamos sin suministro de luz eléctrica.
¡Que te lleva el escenario, tú! ¡Que te lleva el escenario! ¡El escenario!
La nave es completamente destrozada. Tiene que haber por lo menos 25 autobuses que no sabemos si van a poder salir o no. Y los coches de los que trabajamos ayer están esparcidos por toda la zona.
En ese momento, llegando ya a Navalcarnero, con un turbión de agua temeroso, me empieza a sonar en el coche un ruido que de verdad me asustó porque dije, el coche se ha reventado. Y era la dichosita alarma.
25 en Canarias, nos vamos a ir a la DGT, la Dirección General de Tráfico. Esto que está sonando es mi móvil, no os vacilo.
Sí, el mío.
Están sonándonos todos los móviles. Civil Protection Alert. Debido al riesgo extremo de tormentas en la Comunidad de Madrid en el día de hoy, nos encontramos en el nivel 1 del plan de inundaciones. Pero qué susto me he pegado.
Pues esta alerta del 112 de Protección Civil sorprendía en directo y a los compañeros de Tiempo de Juego y a millones de personas que estaban en la Comunidad de Madrid. Es verdad que este sistema ya se ha probado puntualmente en otros lugares, pero pues ayer fue la primera vez que se activaba de forma masiva. Son mensajes que se envían a toda la población sin distinción. No se trata de un SMS y tampoco saben nuestra localización, nuestro número de teléfono. Recibimos el mensaje porque nuestro móvil está dentro de la zona en la que se ha activado la alerta. Por ejemplo, puede venir, qué sé yo, una persona, un turista de Alemania o de Francia y también van a recibir ese aviso, aunque su operador sea extranjero. El debate es si era necesario o no generar esa alerta. Hay quien considera que ese mensaje fue exagerado y que la lluvia que al final cayó en Madrid no fue para tanto. Puede ser, pero claro, depende también dónde te pillara precisamente esa lluvia. Si hoy le preguntas a los vecinos madrileños de Aldea del Fresno o de Villamanta, donde hoy están buscando a las personas desaparecidas, seguro que te dicen que esa alerta fue afortunada, que les vino bien. Y los vecinos de la comarca de La Sagra, en Toledo, no recibieron ningún aviso y a lo mejor pues lo hubieran agradecido a tenor del desastre que hoy están afrontando. Los que recibimos la alerta, el susto, desde luego, nos lo llevamos porque parecía que nos iban a bombardear. Pero bueno, eso se queda en anécdota si al final pensamos en que lo importante es la prevención. Pues pendientes de la Dana en nuestro país, de la huella que ha dejado en muchos puntos y de otras noticias que nos cuenta a continuación Ángel Correa.
Sí, la foto de la Dana y la foto política que la tenemos, Pilar, en este momento en Bruselas, y la protagonizan Yolanda Díaz y Carles Puigdemont. Hasta la capital comunitaria ha viajado la vicepresidenta del gobierno para negociar con el fugado de la justicia española las condiciones que pone para apoyar una hipotética investidura a Pedro Sánchez. Como estamos contando en COPE, fuentes socialistas nos admiten que conocían el viaje, lo critican en privado y afirman que Yolanda Díaz ha ido en calidad de líder de Sumar y no de vicepresidenta. Y tras 5 meses de descenso, el paro ha vuelto a subir en agosto. Lo ha hecho en casi 25.000 personas, dejando el número total de desempleados en más de 2.700.000. La cotización de la Seguridad Social ha caído también. Y el Papa vuela de regreso a Roma tras su viaje de 5 días a Mongolia. En el último acto, Francisco ha inaugurado una Casa de la Misericordia en la que recibirán atención médica temporal los más necesitados en la capital de Mongolia, Ulan Bator.
Y en los deportes, Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, bienvenida.
Primera, gracias, bien hallado. Primera concentración de España sin el presidente Rubiales.
Bueno, la selección de Luis de la Fuente inicia a esta hora una concentración especial con el foco puesto en Luis Rubiales y con un entrenamiento abierto para esta tarde en el que veremos cómo responde la afición, Miguel Ángel Díaz.
A esta hora deben estar citados los 23 jugadores que convocó el viernes de la Fuente. Las principales novedades son Lamine Yamal, Abel Ruiz y Alex Baena. La selección va a realizar un entrenamiento abierto para el público esta tarde a las 7 en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Viajará a Georgia el próximo miércoles por la tarde. Recordemos que después de las 2 primeras jornadas España suma 3 puntos.
Es el día de descanso en la Vuelta Ciclista de España con parada en Valladolid tras el traslado desde Murcia. Quique Iglesias.
Sí, uno de los 2 aviones que volaban desde Murcia hacia Villanubla no pudo aterrizar, lo hicieron minutos después en Madrid. Los ciclistas de 7 equipos y miembros de la organización, entre los cuales estaba el director Javier Guillén, debieron llegar en autobús más allá de las 2 de la madrugada a Pucela. Hoy descanso, sigue lloviendo aquí. Los ciclistas están haciendo entrenamiento indoor. Mañana crono de 26 kilómetros por la capital pucelana.
Y Sergio Ramos ha llegado ya a Sevilla. Mañana está prevista su presentación con el club sevillista.
Arrancamos temporada aquí en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia a COPE Lleida. 6 minuts i mig per sobre de la 1. 33 graus hores d'ara a la ciutat de Lleida. Previsió de que encara segueixi pujant aquesta temperatura. En uns minuts parlem dels bocins d'història amb el Joan Ramon González, però ara el Saïd Esbai des de l'Agència Estatal de Meteorologia ens explica quina és la previsió pel que queda de dia i de cara demà, la meteorològica. Saïd, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui dilluns a Lleida, temperatures en lleuger ascens, i és que arribarem als 35 graus de màxima a Balaguer, 34 a Lleida, 33 a Tàrrega i la Seu d'Urgell i 30 graus a Viella. Respecte al cel, poc ennuvolat amb intervals de núvols alts i també vent del nord-est de moderat a fort, principalment al sud. En cotes altes al Pirineu també ràfegues fortes. Per demà dimarts, temperatures de nou sense canvis importants, 35 graus de màxima a Balaguer i Lleida, 34 a Tàrrega, 32 a la Seu d'Urgell i baixen a 28 a Viella. Respecte al cel, poc ennuvolat o clar, també amb possibilitat de reducció de la visibilitat en zones altes per pols en suspensió. A més, vent de component est, fluix amb intervals de moderat. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Saïd. A punt d'arribar a la 1:08, t'explico que s'ha acabat l'estiu en un sector.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Ja saps que hi ha l'estiu meteorològic, l'estiu de les estacions, el del temps i després el de cadascú. Que, escolta, hi ha gent que si comença a treballar avui 4 de dilluns, 4 de setembre, doncs, mira, per mi avui s'ha acabat l'estiu, per exemple. A Lleida ja fa unes quantes temporades que també ho marca el final dels vols que surten des de l'aeroport de Lleida Alguaire cap a les Illes Balears, perquè és l'únic que ha quedat amb aquest aeroport. Tenim una línia regular, Lleida-Mallorca, durant tot l'any, però a final de juny s'afegeixen el Lleida-Eivissa i Lleida-Menorca, que s'acaben ara, de fet, aquest cap de setmana. I ahir es va tancar aquesta temporada d'estiu a Eivissa i Menorca. Va començar el 28 de juliol, tant, ja, és que ho estem reduint a un mes i una setmana. Ahir van viatjar fins a 29 passatgers entre Eivissa i Lleida i 12 de Lleida a Eivissa, mentre que de Menorca van arribar 42 i se'n van anar 11. Això segons les dades d'Aeroports de Catalunya, perquè ja saps que aquest és un dels pocs aeroports que depèn de la Generalitat, que és d'Aeroports de Catalunya. Air Nostrum, que és la companyia que ofereix aquests vols, doncs ha ofert un total de 12 dies de vols a les Illes Balears, els mateixos que la campanya de l'any passat. La diferència és que els dos trajectes han estat en divendres i diumenge, quan el 2022 van ser en dilluns i dijous, que l'any passat va ser terrible. Dilluns i dijous, bueno, a veure, terrible. Mira, si podies agafar-te el divendres de festa, tenies un cap de setmana llarg. Bueno, divendres i dilluns t'havies d'agafar per fer el cap de setmana llarg. En fi, recordo quan van inaugurar aquest aeroport, que estàvem parlant de Lleida a París, Lleida a Milán i dos trajectes més, Lleida a Londres i un altre a Alemanya. Ara no recordo l'aeroport, no sé si anava a Múnich o a Berlín o a un altre. Tenia la seva gràcia i recordo que hi va haver molta gent que va aprofitar per fer una setmana o un cap de setmana. Ara, un Lleida a Mallorca durant tot l'any es queda curt per una infraestructura, sobretot, que ha costat tant i tant. Són la 1:10, bocins d'història tot seguit amb el Joan Ramon González.
COPE Lleida.
Estàs informat.
COPE Lleida. Ens acostarem una mica més a 1:15 i ho fem, anava a dir com tots els dilluns, és que avui és el primer dilluns de temporada, però com hem fet les darreres temporades amb l'espai dels bocins d'història, que està conduït doncs pel president de l'Associació dels Amics de la Seu Vella i una persona molt vinculada a tot el tema del patrimoni de la província de Lleida, com és el Joan Ramon González. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Doncs molt bon dia, Ricard. Content de tornar-hi a ser-hi aquí als micros de COPE i amb ganes de començar una temporada potent per defensar i parlar del nostre patrimoni,
sí,
i del patrimoni en general. I, evidentment, avui primer dilluns de setembre i aquí veig que la COPE de seguida fica les piles. La majoria, sí, comencen el curs després del 11 de setembre, però aquí no.
No.
Ara, per començar, el dilluns que ve tinc festa, això sí.
Això sí, mira, ara sí, ara revisava i dic, bueno, almenys dilluns. I el dia de Nadal el cau en dilluns també aquest any.
Baixa, però així és que tenim dos festes el primer trimestre. No està malament, eh?
I tant. Està bé. Joan Ramon González, que fa 4 dies que acabàvem temporada, 4-4, realment.
Sí. Totalment d'acord, Ricard. I tant que sí. Ja.
Com ha anat l'estiu i les calors? Les has patit o t'has pogut escapar?
Pues tot una mica, les hem patit i m'he pogut escapar una mica cap a l'Aran i allí la calor també se notava perquè tothom deia que també mai havien tingut tanta calor, però
home,
a la
fet,
nit com a mínim no se suava bé al llit.
Han fet rècord de temperatures fins i tot a la Vall d'Aran, eh?
I no, per això t'ho dic, al migdia pràcticament igual que a Lleida, no sé, no havia qui sortís, a més el sol allí crema més a muntanya, però t'ho dic, l'avantatge és aquesta, que a la nit, tot i que feia calor, però no suaves, perquè aquí vaig estar tots els primers dies de l'onada i, bueno, xop totalment.
Ja, no.
No, allò, una cosa d'aquelles que dius, això és les nits tropicals, el tròpic no sé què fan, suposo que estan acostumats.
Però suposo, aquí per nosaltres és no saludable, no és gens saludable.
No, perquè si fa calor durant el dia, te fiques a l'ombra, fas jugues i una mica, i a la nit baixa, vas tirant, a Lleida estem acostumats.
Sí.
Però les nits aquestes sí que són fumoretes. Però, en fi, ha passat l'estiu ja pràcticament, suposo que encara tindrem alguna onadeta, perquè tal com va el temps, i setembre sempre em porta, i per Sant Miquel sempre acaba d'apretar una mica més, però en fi, jo suposo que lo for per aquest any ja està salvat.
Ja. Bé, doncs comencem nova temporada. Escolta, pels que us incorporeu avui, doncs els bocins d'història és un espai dels dilluns amb el Joan Ramon González, on parlem del patrimoni i a més ho fem amb certa actualitat o lligat amb certa actualitat, és a dir, podem parlar d'alguna història que va passar fa 100 anys però que pues, aquesta setmana en fa 100 anys, no? O sigui, ho lliguem amb l'actualitat i això ens permet doncs, parlar de multitud d'aspectes i de llocs, vull dir, no sempre exclusivament de la ciutat de Lleida. El que sí que intentem és, un cop al mes, seguir parlant del Turó de la Seu Vella, perquè ja sabeu que al final és potser un dels grans patrimonis de la ciutat de Lleida. Aquí, de si és el més o el menys, tampoc hi entrem, per no fer una competició que tampoc ens porta enlloc, però sí que és un dels grans patrimonis de la ciutat de Lleida. A més, és un patrimoni que ja sabeu que se li deu això de ser considerat Patrimoni Mundial de la Humanitat. I des d'aquí doncs, nosaltres seguirem amb els nostres grans de sorra. Almenys un cop al mes, Joan Ramon, en parlarem d'una manera o altra.
Sí, sí, sí. I jo, amb tot el carinyo per la resta del patrimoni, que també me l'estimo molt, i sense entrar en competició, però és el més important de la ciutat de Lleida. Jo crec que amb això hem de tenir-ho tots clar. És a dir, això no vol dir que no tingui importància a l'altre patrimoni, però el referent, tot el conjunt monumental del Turó de la Sovella és el que fa Lleida que sigui i que ha estat el que ha estat. Per tant, això l'hem de tenir molt clar, crec, tots els lleidatans i la gent que no és de Lleida, que sense aquest patrimoni Lleida també tindria el seu, que té, perquè a vegades se diu que Lleida no té patrimoni. No, és veritat, és mentida, té molt patrimoni.
Molt, massa.
Però, el Turó de la Sovella és increïble i és, com has dit molt bé, una candidatura amb potència del patrimoni mundial i que ara sembla que la nova regidoria, bueno, la nova alcaldia, l'ho ha dit diverses vegades, té ganes d'apostar perquè aquesta, esperem, aquests 4 anys que ens esperen per davant, sigui veritat ja que la UNESCO ho reconegui. A partir de 2025 sembla que és quan hi ha possibilitats, per tant, hem d'apretar perquè el 25 hi sigui. Mm-hmm.
Molt bé, doncs, dit això, de què parlem avui?
Bueno, doncs comencem amb una mica de dos efemèrides tristes, perquè els cops d'estat sempre són tristos. Aquest estiu hem tingut aquests de l'Àfrica i ja veiem el que implica. Però aquí parlarem de dos que fan. Un és més proper en l'espai, però més llunyà en el temps, que és el centenari del cop d'estat de Primo de Rivera, que va ser el 11 de setembre de l'any 1923, per això el dilluns que ve farà 100 anys. I l'altre, que també coincideix en el temps, és el de el cop d'estat que va fer que Salvador Allende perdés la presidència a Xile i fa 50 anys, l'11 de setembre de l'any 1973. Aquest és més a proper en el temps. Molts dels oients ho recordaran d'haver-lo viscut o haver-lo sentit o haver-lo seguit pels mitjans, però és més llunyà físicament. Doncs parlem d'aquests dos en un 11 de setembre que, com sempre, recordem que el que es commemora és precisament també la caiguda definitiva de Catalunya i tot el que era l'exèrcit resistent candidat de Carles d'Àustria contra Felip V en el que era la península, perquè les illes encara van aguantar un any més, però el 11 de setembre va caure Barcelona i una setmana després l'últim lloc de Catalunya que va ser el Castell de Cardona. Però bé, això tindrem actes oficials el dia 10 a la marxa de torxes i l'11 a l'acte oficial a la pròpia Seu Vella, i per tant ja es parlarà i es commemorarà. Anem a ficar atenció en aquests centenaris, que sempre els números rodons fan més gràcia, i el de Primo de Rivera va ser un cop d'estat que es va produir en una Espanya de principis del segle XX. Els primers anys del segle XX eren uns anys força complicats perquè s'estava produint el que era la consciència social dels obrers, sobretot a les fàbriques. Per això Catalunya en aquest sentit va tenir un paper protagonista de reivindicació. La gent que havia deixat el camp i que s'havien incorporat a el que era la classe obrera veia moltes vegades doncs, abusos. Hem parlat alguna vegada de les jornades laborals, draconianes, la vaga de la canadenca que es va fer l'any 1909 per aconseguir la jornada de 8 hores. En fi, aquestes reivindicacions que algunes en sonen quasi bé, irònicament, de poca cosa, però que en el seu moment eren força importants per aconseguir-lo millorar.
No, i a més els resultats han perdurat i els hem abraçat tots, eh?
Correcte, correcte. Tot això lligat amb els moviments, doncs, des de que va haver el triomf a la Unió Soviètica, bueno, la Rússia, de la que llavors es va crear la Unió Soviètica, de la Revolució Comunista, també l'aparició amb força ja del comunisme, també l'anarquisme per l'altra banda, els moviments aquests reivindicatius revolucionaris, tot això creava un xuc-xuc de cultiu important que anava en contra de lo que era el conservadurisme, pues, de les classes poderoses, de les classes polítiques, de la pròpia Església, que normalment en aquests moments sempre atendia a recolzar més a les classes dominants que no pas al poble. I tot això, lligat amb altres conflictes que ara entrarem en detall, va fer que estiguessin uns anys francament complicats i que era difícil de governar. Tot això, de fons, un altre problema important era la Guerra d'Àfrica, aquella guerra que era molt impopular, que evidentment la gent no l'acabava d'entendre, que se'ns havia perdut al Marroc, i que en aquesta guerra tan impopular i que feia que molts dels militars poguessin apostar per fer carrera militar allí en aquesta part del nord d'Àfrica, el que era el Marroc, que en principi Espanya tenia per compensar la pèrdua de les colònies que s'havia produït a l'any 1898, els conflictes que es van produir sobretot a l'any 1921 amb el desastre d'Anual, que ja vam parlar la temporada anterior, que van morir molts soldats espanyols, va ser un desastre tremendo, una cosa d'aquelles que encara no se l'ha tret a l'aigua clara i que va posar en tela de judici el propi exèrcit. Recordem també que l'exèrcit, per exemple, va haver la crítica que va fer la Puput al setmanari aquell dient que les victòries els espanyols, els militars espanyols no les guanyaven, i per això els militars van assaltar aquell setmanari de Barcelona que va provocar la dimissió de Francesc Macià de l'exèrcit. Per tant, estem en una època complicada i davant d'aquesta complicació, a vegades les solucions que es busquen no és, malauradament, doncs, la d'intentar-lo resoldre, ja sabem que costa molt i a vegades també ho vivim salvant les distàncies per la paraula, per intentar compensar, sinó que llavors se tira pel recte i els que tenen el poder, sobretot el poder militar, doncs són els que proclamen aquestes dictadures, que és la que va fer el general Miguel Primo de Rivera el 13 de setembre, va ser dos dies després de la nostra diada. La nit del 12 al 13 és quan se proclama la derogació de lo que eren les Corts i el Senat, la part del Senat que estava triada pel poble, i s'implanta un directori militar que acabarà evolucionant en el que després també seria el mateix, se considera com una mena d'autèntic dictador proclamat, però padre, quasi diríem, líder suprem, quasi de lo que seria l'Espanya d'aquella època, derogant o deixar en suspens la Constitució i apostant per coses que ara es poden no cridar massa l'atenció, com per exemple que havia d'haver una única bandera, no les banderes, entre cometes, autonomistes, com podia ser la catalana, que és la que en aquells moments estava, havia un moviment també de reivindicació catalanista molt important, liderat en part pel propi Cambó, de la Lliga Regionalista i d'altres més radicals que hi havia, la pròpia llengua, s'havia de considerar que la única llengua oficial a l'estat espanyol era el castellà, les altres llengües quedaven una mica, bueno, no oficials i fins i tot en pla, podríem dir, perseguides, i com sempre, probablement, el referent seria una mica més Catalunya, que en aquells moments, torna a dir, fins i tot estava preparant-se un estatut d'autonomia que no va arribar a quallar perquè aquesta dictadura ho va impedir del tot. Primo de Rivera crea un únic partit, deroga tots els partits que hi havia en aquells moments. Aquest partit és el que es dirà Unitat Nacional, i aquest partit d'alguna manera lliga amb el que seria la força de lo que són el poder econòmic, i també l'Església està recolzat. I el que potser, entre cometes, és més greu és que des del primer moment la monarquia, el rei Alfons XIII, va tolerar tot aquest procés. Al principi a la boca petita, però després a poc a poc ho va anar acceptant al 100%. I, per tant, la monarquia va ser col·laboradora d'aquest cop d'estat en contra de la pròpia Constitució. La monarquia, hem de recordar que era una monarquia constitucional, i si ella recolzava que la Constitució de l'any 1876 quedés en suspès, doncs també era partícip del cop d'estat. Tot això seria aquest panorama que va provocar entre altres coses també doncs, una mica de reforçament de la part militar i, de fet, això sí que s'ha de veure. Totes les coses, com sempre, a la vida tenen parts positives. La Guerra d'Àfrica, a l'any 1926, va tenir un gir important. No és que fos una venjança, però pràcticament va ser la pacificació a base d'un desembarcament que es va fer en Alhucemas de tot l'exèrcit ja reforçat i reformat de l'exèrcit espanyol, en el qual va haver un general que va destacar en aquell desembarcament, que era el general Francisco Franco, i que va acabar amb la revolta que havia fet Abdelkrim a l'any 1921. Per tant, la Guerra d'Àfrica, d'alguna manera, acaba, podríem dir, amb el directori militar de Primo de Rivera. Això seria la notícia més bona. Mm. Curiosament, també, a nivell econòmic, és una època de prosperitat que fa que les coses baixin bé en general. Per tant, inclús algunes reivindicacions obreres, tot i que, entre cometes, se poden acceptar. Per tant, crea, facilita una mica una certa pau, tot i que, evidentment, cap al final s'intentarà d'alguna manera tornar a la Constitució. Primo de Rivera no vol continuar en el poder com va fer Franco, ho declara que vol tornar a la Constitució. Un cop que ja, diríem, ha pacificat el país, l'ha tornat una mica a redreçar segons els seus criteris, però les coses se li compliquen perquè no és fàcil i el propi Alfons XIII, al veure que està perdent la confiança, derogarà aquesta, el 1930, aquesta dictadura, creant un altre dictador que va ser més tou, que era el Berenguer, i per això es diu la dicta blanda, la de l'any 1930 al 31, que provocarà les eleccions municipals que donaran pas a la República perquè, evidentment, la gent al votar, encara que eren municipalment, però, cansada d'aquest període dictatorial, aposta per recuperar la Constitució del 76 amb unes eleccions municipals, apostant per la República, carregant-se la monarquia i crear de seguida una nova Constitució que serà la republicana. Per tant, l'origen de la República, d'alguna manera, està en aquest cop d'estat i el que, d'alguna manera, també estigui mal tancat aquest cop d'estat originarà el proper cop d'estat que es produirà l'any 36, perquè molts dels colpistes de l'any 36 són els que han viscut aquesta dictadura de Primo de Rivera i, per tant, d'alguna manera, són aquestes portes que no s'acaben de tancar mai bé en aquest país, les que s'han tancat però queden obertes i provoquen el que provoquen, no? En general, no?
Sí.
A Lleida, simplement recordar una miqueta que, evidentment, a Lleida, com a tota Espanya, aquesta proclamació de la dictadura...
Joan Ramon, que això ho hem d'acabar avui, ja veig que no ho acabarem avui. Dilluns vinent és festa.
Vale, pues si vols, deixem lo de Lleida per un altre dia i acabem de parlar de l'altra dictadura, que era la que se va implantar a Xile al setembre de 1973. Aquesta la parlarem més ràpida, però recordar que des de l'any 1970 al 73 Xile també està vivint, salvant les distàncies, unes circumstàncies semblants a les que podia viure Espanya fa 100 anys, i això va provocar que guanyessi les eleccions Salvador Allende, un metge que es va dedicar a polític, però que era un autèntic defensor dels drets laborals de les persones més oprimides i va implantar moltes reformes socials interessants i molt curioses de conèixer des de l'any 1970 al 73, però que això, com es passa, les forces dominants habituals, els conservadores i el propi exèrcit, no van acabar d'acceptar bé i al 1973 es va provocar un cop d'estat per part del general Augusto Pinochet, d'altres generals, que va originar, d'una manera dramàtica, aquest canvi, perquè tot i que la intenció era detenir a Salvador Allende i portar-se'l a l'exili, ell va resistir, no va voler acceptar aquest cop d'estat i això va provocar que fos bombardejat el Palau de la Moneda amb molts morts dels defensors del Pinochet, dels atacants de Pinochet i el propi Allende, que va morir al veure que ja no havia res a fer, suïcidant-se i quedar convertit una mica en màrtir. La dictadura que es va implantar per Pinochet va durar 17 anys i durant aquests temps va haver una autèntica repressió, sobretot els primers dies. Aquí a Lleida tenim un petit monument interessant que està al carrer, el que seria Toni Cirera, davant de l'Institut Giligaia, passat el pont el pont nou. Hi ha un bus que es va fer quan feia 25 anys que s'havia produït aquest fet, és a dir, que ara aquest bus ja té 25 anys d'haver estat allí, que és d'un escultor que es diu Lautaro Díaz Silva, i el 1998 es va col·locar aquesta escultura d'aquest Salvador Allende que se fica la mà dreta al pit amb aquelles ulleres característiques. De la persecució que es va fer contra la gent que en principi eren partidaris de lo que era Allende i de totes les reformes socials, hi ha una persona que s'ha fet famosa, malauradament, primer famosa perquè té una obra qualitat musical i poètica interessant, i després perquè va morir al cap de 3 dies d'una manera també tremenda, que és Víctor Jara. Mm. Té moltes cançons interessants, i una és la famosa Te recuerdo Amanda, però aquell mateix any 73 va fer una altra que crec que és més de cara revolucionària, per acabar sentirem-la, i que està inspirada amb una famosa poesia que també s'ha musicat de Miguel Hernández, el poeta espanyol, que era entre l'època de la República, va fer un poema que era Vientos del Pueblo, i és una mica també el que Víctor Jara fa, d'alguna manera, passant-lo a Xile. Mm-hmm. Aquesta seria el final d'aquest programa d'avui. Bona diada a tothom i fins d'aquí a 15 dies.
Doncs Joan Ramon González, una abraçada gran.
Igualment, Ricard, i a tots els oients, i que segueixin sentint Bocins d'Història.
De nuevo quieren manchar mi tierra con sangre obrera los que hablan de libertad y tienen las manos negras los que quieren dividir a la madre de los hijos y quieren reconstruir la cruz que arrastrará Cristo.
Doncs apa, que busquem tot seguit la radiografia, la nostra tertúlia d'esports, i parlarem de com estan començant aquestes noves temporades.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
¿Efecto buena cara al instante? Con Atashi es posible. Su Didi Cream 8 en 1 y el contorno de ojos lifting iluminador antifatiga conseguirás una piel radiante, con efecto glow y una mirada visiblemente más joven. Cuida tu piel y luce el look más natural y veraniego. Didi Cream de Atashi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Soy de Legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. Como cuando me despidieron y me ayudaron a conseguir la indemnización que me correspondía. O cuando me hackearon la cuenta bancaria y lograron recuperar mis 8.000 euros.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Esports.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
Doncs apa, ja directes cap a les 2 de la tarda. Avui és el nostre primer programa de temporada, la temporada 2023-2024. Ja saps que igual que les escoles, doncs nosaltres no fem any natural, sinó que fem curs escolar. Una mica més llarga, de setembre, comencem abans, tot i que les escoles també cada any avancen una mica l'obertura, i acabem més tard, acabem a la meitat del mes de juliol. Però vaja, que estem començant nova temporada, durant tota aquesta setmana anirem doncs, escoltant les novetats dels espais setmanals, cada dia doncs, el seu, amb molts que repeteixen, i d'altres que no, i d'altres novetats. El que sí que repeteix és els dilluns la informació esportiva, perquè al final no ens enganyem. Hi ha gent que no, eh? Hi ha gent que no, però en general els esports ens agraden. No sé si és que des de petits ens hi han posat i escolta, seguir els esports, ja veure esports per tot arreu, i moltes vegades potser a considerar ídols a persones que no es mereixen aquest títol, però sí que és veritat que l'esport és un moment doncs d'evadir-te del dia a dia o de l'actualitat. Al final és oci, l'esport. O hauria de ser així, després resulta que arrosseguen moltes altres coses. I dic això perquè el futbol masculí, concretament, a la ciutat de Lleida està patint uns canvis i va havent unes històries que, si acaben fent el que t'explicaré ara, llavors sí que a nivell personal m'enfadaré i molt. Si acaben fent que el meu company i amic Sergi Tor abandoni el futbol, deixi d'anar a veure el futbol, es desil·lusioni pel futbol, és una cosa que llavors sí que no perdonarem. Sergi Tor, què tal? Bon dia.
Bueno, bon dia. No vagis tant de màxims, eh?
No,
ho dic així. Passa que ho diré, explicaré el per què.
Bueno, ara en parlarem, clar. Però ho dic així justament per això. Xavi Pérez.
Hola, bon dia.
Què tal, com estàs?
Molt bé, home. Aquí ben trobats una altra vegada, aquí amb el company, amb el Sergi.
Molt bé. A través de Connexió ens acompanya la presidenta del Balafia Volley, la Vanessa Ortega. Vanessa, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, companys.
I el cap d'esports del diari La Mañana, l'Albert Escuer. Albert, bon dia.
Bon dia i bona tornada al col·le.
Sí, bona tornada al col·le.
És el senyor X.
Sí, ara sí.
Home, l'Albert Escuer és molt conegut, eh?
El senyor X.
No, perquè ara en lloc de Twitter es diu X.
Per això és el senyor X.
Bé, escolta, tot això que explicava ara, que pot ser que ja sàpiguis de què va la història, o pot ser que no, ens ho resumeix tot seguit Sergi Tor. Què està passant amb el futbol masculí d'alt nivell?
Bueno, això d'alt nivell, entre cometes...
El de més alt nivell que tenim a la ciutat.
Jo crec, aviam, que el que té més informació és Albert Escuer, perquè jo no conec a ningú veritablement, aquí faig solament d'opinador, i reitero, únicament la meva opinió és meva, és intrínseca, per tant no vull fer proselitisme i no represento a ningú. I únicament dic que es posa una cosa. Hores d'ara, a la ciutat de Lleida hi ha dos projectes de futbol masculí a la ciutat, un anomenat Lleida Esportiu, l'altre anomenat Atlètic Lleida. El Lleida Esportiu és, per mi, el depositori sentimental de tota la vida de Lleida, que seria el Lleida Balompié, la UE Lleida i el Lleida Esportiu. Aquí haurem tingut mals presidents, dolents, algun bo, normals, i tota la història dona per parlar del dia a dia. I aquí va sortir molt ben publicat el diari a la mañana amb una informació molt bona a finals de juliol, que uns empresaris de Lleida estaven negociant la compra del Badalona Futur, que ahir per cert va guanyar 1-4 al Camp del Terrassa, que seria el tercer projecte a la ciutat de futbol masculí. Jo, òbviament, aquest projecte no m'agrada, perquè en serien tres, opto perquè els dos que hi hagin, si tant de bo poguessin unir, seria molt millor. Si no és possible que els dos tinguin una relació sensacional i bona, perquè evidentment tots van, per mi, al mateix vaixell, però és evident que tenir tres projectes de futbol masculí a la ciutat de Lleida per mi és autènticament incomprensible. Clar, jo no sé on hauria d'anar.
Bueno,
jo me perderia.
El temps ha demostrat que mantenir un projecte d'aquests ja costa molt i acaba sent deficitari, sí. Doncs imagina't tres.
Amb un gairebé és impossible, doncs imagina't amb tres. Això és la meva opinió, però evidentment sol és meva. I aquí també entro també en un tema més personal, que jo crec que a l'Ajuntament de Lleida, en el moment important d'agost, tampoc ara vull aprofundir, perquè aquí hauria d'estar Jackson Quiñonez, per a mi li va faltar una neutralitat com a mínim mediàtica, no? Perquè quan va fer la nota pública de la reunió amb Pereira, el titular de l'Ajuntament de Lleida, que el tinc aquí al càpere, la Paeria anima els clubs de Lleida a ser solvents, socials i sostenibles. Jo vaig pensar en socialistes. Al principi em sabia que eres socialista, Xavi, però tu eres
so.
I dic, hosti, com, què? Després no eres socialista, però eres solvents, socials i sostenibles. Toma castanya. I ja amb aquella nota pública l'Ajuntament de Lleida feia referència al Badalona Futur com una opció, que és quan vaig dir, Déu-n'hi-do. I aleshores era per mi una nota pública de que hi ha hagut una reunió entre Jackson i el president, que li agraeix com a mínim una nota pública, li agraeix el seu temps i el seu esforç com a qualsevol president de qualsevol entitat esportiva i social de Lleida. Això no hi havia ni rastre i tot era un negatiu. Però reitero, aquesta és una opinió personal, bueno, i únicament... Doncs,
Albert Escuer, que...
Però
que...
anem a parlar de la Nucía,
no,
que van guanyar.
Espera, però Albert Escuer, de tot això que hem parlat de Badalona, etcètera...
Albert està molt ben informat, eh?
D'això ja hi ha alguna cosa oficial? És a dir, podem parlar sobre segur de que sí, que hi ha hagut aquesta compra, que canviarà de nom, etcètera, o encara no?
De la Copa.
Segur, com deia l'Edu Torres, només hi ha segur de Calafell i la Pobla de Segur.
Aquesta frase se te fa mítica, Albert, ja, eh?
Sí. Però sí, és cert que després d'un estiu ens han dit moltes coses. Avui tenim un escenari nou, i és que aquest cap de setmana el Badalona Futur juga com a local. Com bé ha dit el Sergi, i va començar guanyant 1-4. Aquesta setmana, quina cridòria.
Sí.
Aquesta setmana dic que jugue com a local.
Que encara no han dit on juguen.
Encara
no han dit on juguen, no?
A hores d'hora, 1:37 de la tarda, no se sap on jugarà aquest partit com a local el Badalona.
Perdó, estàs insinuant que podria jugar al Camp d'Esports ja com a Badalona Futur?
No, estic dient que a la 1:38 ja del dilluns 4 de setembre el Badalona Futur encara no ha anunciat ni ha notificat a la Federació Catalana de Futbol on jugarà els seus partits com a locals.
Però què existeix la Catalana de Futbol?
Sí. Una opció és Lleida. Sí. Camp d'Esports, ja et dic que no. Bueno, torno a lo de segur, però jo diria que en un 99,9% no. Ara bé, a partir d'aquí hi ha diferents escenaris. Un és que pugui jugar Ramon Farrús, per exemple. Però insisteixo, tot això són coses que s'han d'anar doncs, desvetllant aquesta setmana. Hem estat un mes i mig llarg, doncs, trucadetes, comentaris, un te diu això, l'altre te diu l'altre. Bueno, ara ha arribat l'hora de la veritat. Ara això ja té data de caducitat. O sigui que aquest cap de setmana el Badalona ha de jugar un partit com a local i encara no se sap a on.
Bueno,
veurem com evoluciona.
I com justificaria...
A partir d'aquí, estic d'acord amb el Sergi que com, la conveniència d'aquest nou club zero. Vull dir, si al Camp d'Esports amb un i anem 1.500, doncs imagina't dos, no? Perquè l'Atlètic Lleida seria una altra història perquè és Lliga Elite de la Federació Catalana.
Bueno, però és un projecte de futbol masculí a Lleida. Jo el mateixo, clar.
Sí, sí, però no és el mateix ni les aspiracions, o no serien les mateixes les aspiracions ni la realitat dels uns i dels altres, no? Conveniència, no. Ara, a partir d'aquí, la paeria... La paeria, el Camp d'Esports, és una instal·lació municipal i nosaltres podem muntar un equip i demà anar a demanar al Camp d'Esports. Que ens diguin que sí o que no, ja és una altra història. Però jo també crec que la paeria, de moment, doncs també ha d'estar una mica a l'espera, no? I que hi hagi algo d'enferm, que hi hagi una proposta damunt de la taula per dir, noi, us demanem això. Bueno, aquesta proposta, de moment, no hi és. Que el tracte sembla que s'ha tancat? Sí. Que sembla que aquest grup d'empresaris, alguns dels quals també formen part de la Junta Directiva de l'Atlètic Lleida, doncs assumiran la gestió del Badalona Futur? També. A partir d'aquí, veurem què passa aquesta setmana. No és fàcil, eh? No és fàcil.
Però és a dir, però la pròxima temporada...
Estem parlant de comprar el deute, estem parlant d'un director esportiu, estem parlant de...
No, 2 milions d'euros, Albert.
Ens n'anem a més de 2 milions d'euros.
2 milions d'euros, eh? És a dir, perquè Badalona Futur té 600.000 euros de la Seguretat Social, més Toni Freixa, Lucas Viale, dos més que m'han dit per allà que se'n val 900 i pico mil, més el milió d'euros que val... I acabo. Tot això sempre amb les trucades que diu Albert Square m'ho justifiquen des del punt de vista econòmic, oblidant el que és el depòsit sentimental, perquè el Lleida té 6 milions de deute. 6, els famosos 6. I jo dic, home, és que els vull veure. És que 1,7 a la Seguretat Social ho sé, però els altres 4,3 d'on surten? Qui són? A veure, m'he fet un paper d'Hisenda. Algú que em digui que és autobusos, del jardiner, molt o que encara no ha cobrat, si no, no jugaríem, jo crec. I com portava el club Albert Esteve, que hi ha moltes coses, a mi encara me costa creure aquesta quantitat. Però Lleida és una ciutat molt de llegendes, eh? Molt de dir, i això de 6 sempre està, però que ningú encara m'ha demostrat en papers qui són.
Xavi Pérez.
Bueno, a mi me sembla una verdadera barbaritat. Però, si el projecte està estructurat i tirat endavant per empresaris de Lleida, ells sabran el que fan. L'altra pilota calenta, que la té més important, és l'Ajuntament de Lleida. És el que ha de decidir.
Si, és que l'Ajuntament de Lleida no ha fet res, no encara, fet res. Ara, des de la darrera tertúlia.
Un nou intermediari dintre de l'Ajuntament de Lleida, veurem a veure què passarà.
No ha fet res, vull dir, amb això del Camp d'Esports.
No dir res, vull dir...
És que l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, perdó, de la socialista Parlon, quatre majories absolutes, quan també va sonar això d'anar a Santa Coloma, va fer una nota pública molt bona, dient tot l'esport de Santa Coloma s'articula a l'esport ja existent de Santa Coloma, que és el que jo espero de l'Ajuntament de Lleida, perquè és una nota molt fàcil de fer. Perquè, reitero, si obres això, obres un precedent, que jo vagi a comprar un equip d'hoquei i li digui que vull també el Lleida Llista Blava, sí, sí. O un equip de l'EP i digui que també vull obres un precedent perillós perquè l'esport a Lleida ja tenim els clubs.
Sí, sí, no, evidentment.
Sí, però això no és responsabilitat de l'Ajuntament, és responsabilitat de que la normativa tant del bàsquet com del futbol permet que es facin aquestes coses.
Sí, però aleshores un ajuntament pot dir, jo vinculo, però jo vinc, no, si és un camp privat, res a dir, Albert, sol faltaria, i si paguen el camp, tampoc res a dir, si paguen el camp, clar. Us diré, res a dir, no, i 150.000 euros al mes, res a dir, punt, s'acaba el comentari, si fan un camp privat, res a dir, és evident, però ara parlem de l'utilització d'una instal·lació pública gratuïta, com ara està passant a tots els clubs, és veritat o no, Albert?
Clar.
Vale. Sí, l'ajuntament pot dir, defensant els clubs ja existents, el voleibol Àfia, l'hoquei, el bàsquet, tot de dir, escolti, jo ja tinc clubs a la ciutat, resultat, alguns millor i altres pitjors. I els que estan pitjors han d'intentar entre tots sumar per intentar arreglar-lo. Juguem a la categoria que juguem, perquè no hi ha una notorietat al carrer per comprar places. És que no n'hi ha. Juguem a la categoria que juguem i aleshores intentem arreglar-ho. Però aleshores protegeixes els clubs. A excepció d'aquests temes, eh? Si paguen, res a dir, i evidentment si fan un projecte privat tampoc res a dir.
Vanessa Ortega, presidenta del Balafia Volei, de moment no hi ha ningú interessat a Lleida en comprar un altre equip i portar-lo al Juanjo Garra, que ja només us faltaria això.
Bueno, jo d'aquest tema, si em permeteu, me mantindré al marge, perquè com sabeu treballo a l'Ajuntament de Lleida i hi ha informació interna que sí que sé i que no puc explicar.
No pots explicar.
I també perquè de les dues bandes també conec persones que m'han preguntat la meva opinió i també m'han donat una certa informació que tampoc puc compartir, així que per això no opinar.
Vanessa, la informació no, però l'opinió sí que la pots compartir.
Bueno, la meva opinió és que jo crec que si aquesta oferta del Badalona Futur és en ferm, crec que els dos clubs de la ciutat haurien de parlar sobre això, és veritat, però també estic amb l'Albert, que a vegades l'Ajuntament ha de tenir també un paper de mediador, però que són aquests empresaris qui han de parlar, i al final l'Ajuntament tampoc no pot, entre cometes, prevaricar. Si un grup d'empresaris vol fer una compra, estan en tot el seu dret. Entenc el tema sentimental, però també entenc que institucionalment, bueno, la decisió no només és de l'Ajuntament de Lleida, és com si tu vols comprar una empresa, doncs la compres i ja està.
Però el que no entenc és perquè no es pot mediar abans de comprar. És el que no entenc, que s'hagi de comprar perquè es busca un acord. És a dir, no es pot comprar i se pot arribar a un acord. Això és una opinió personal, Vanessa, perdó.
Sí, però la compra no està feta.
Ah, val, menys mal.
Penso jo, vull dir, perquè si la compra estigués feta, el dia següent s'hauria anunciat ja. Que hi ha un interès, que això ho sap tothom, d'acord, però que si no s'ha comprat, per alguna cosa
pues
serà.
Per tant, si encara no s'ha comprat, jo, que s'arribi sense la compra d'aquests 2 milions d'euros, perquè clar, imagina tu 2 milions d'euros si van al bàsquet ara. L'Albert estaria ja, bueno, ja parlem ja d'això. Doncs pues, aleshores que s'arribi amb un acord entre tots, que és el bo, sense la compra. Això sí que ho vull, i ho desitjo per totes.
Bueno, pues és això. Crec que aquesta setmana tindrem també una nova persona coordinant les polítiques d'esports, juntament amb el regidor, i per tant, bueno, crec que és una persona que també és d'aquest esport, per tant, al final, bueno, crec que s'ha de començar el curs, com vosaltres dieu, doncs seu seient en una taula, em consta que hi ha reunions, que hi haurà reunions, i que em consta que s'hi està treballant.
Bueno, res. La Vanessa ens ha apuntat bastantes direccions, que això és bo.
No. L'acord és aquesta taula, però sense la compra, perquè si estem a la compra ja estem, ja hi ha xoc, hi ha 3 projectes a la ciutat.
Bueno,
dos hauran de desaparèixer.
No, dos. Per què tenen que desaparèixer?
Home, 3 projectes, home, no fotis. El que diu l'Albert, anem 1.500, que anirem 500 a cada camp. 500 a un, 500 a l'altre, 500 a l'altre.
Però veurem la serietat, veurem la serietat de cada un, no?
Però el màxim és 1.500, no n'hi ha més,
Vale, però veurem la serietat de cada un.
Val.
Oh, tu tens que...
I al final, el
Barça et deu
molt... Ja segur que ho he dit més d'una vegada, que en totes les negociacions Pereira-Esteves, en aquell moment, aquest grup d'empresaris, vull dir, també estava l'opció sobre la taula de que fóssim els empresaris lleidatans, els que assumíssim el Lleida Esportiu. I jo sempre he pensat que a Pereira, al final, doncs el van intentar utilitzar, i no ho dic pejorativament, enteneu-me la frase, com a tonto útil, no? Foto aquest pel mig i així és una eina per negociar. Clar, el que ningú podia esperar és que Pereira fes el que va fer, que és un 14 de febrer, quan té una roda de premsa a les 8 de la tarda per dir, soc el nou president.
Sí.
I a partir d'aquí entrem en tot el que va passar amb les claus, etc.
Però
que d'una banda
roda de premsa no pot modificar coses de diners. No.
Ja hi és. I d'una altra, Luis Pereira també va manifestar en una entrevista a la mañana que la seva intenció era que a mig termini doncs el Lleida fos de la gent de Lleida.
Exacte, correcte.
Que vivim en una ciutat que està plena d'egos, a veure qui la té més llarga, i així no, i així no es pot funcionar.
Exacte.
I així hem arribat al punt sense retorn al que hem arribat ara. És evident que estan condenats a entendre's. O sigui, la lògica diu que estan condenats doncs, per això, perquè si són 1.500 al camp d'esport, vull dir, si esperem a més, no hi ha espai. Vull dir, estem malvivint amb un club, perquè estem malvivint amb deutes de l'anterior directiva i ara el senyor Pereira i Sol està costant una pasta. Doncs imagina't un altre. Ara bé, qui hem de posar el cascabel al gato, no? Que es diu en castellà. A veure, qui fica la primera pedra? Doncs perquè se sentin d'una vegada i s'arribi a un acord.
Mira,
i aquí sí que crec doncs que la paeria ha de tenir un paper important en el sentit, i això ho hem parlat
perquè tots els camps són públics, eh?
No hagués passat, perquè si l'han agafat el Pere i l'agafa el Lleida, agafa que sigui, els assentem una taula i amb un cordel estem enllestits. No dic que es fes, eh? Però estem enllestits. O se fa o no se fa, però no estem amb aquestes històries.
Albert, no se compre pel grup d'empresaris lleidatans, no volien saber res del senyor Albert Esteve. Per tant, no se compra per això. Okay,
però ara hi ha un altre actor, com diu l'Albert, ara hi ha l'actor Lluís Pereira.
Sí, però llavors, d'acord, però quan sabeu que no hi ha la quantitat que ells pensaven que és superior, llavors no pots comprar.
La Vanessa ja ha apuntat que hi haurà comerç.
Si no me l'acrediten al carrer, sí, en papers.
Que té un mes de febrer i que Albert Esteve ja havia donat un pas al costat del mes de juny anterior.
1,7 Seguretat Social, però nosaltres 4,3 vol sortir.
Agenda.
Bueno, però la gent no ho ha dit encara.
Sí, perdó, Vanessa Ortega, ens falta més presidentes a l'esport per evitar aquests egos o no arreglaríem res?
Més Rubiales.
No, les dones també tenim egos, eh? No us confoneu. El feminisme no és això.
Molt bé.
Les persones són persones, és igual si som homes o dones o el que siguem, però egos n'hi ha a tot arreu. Jo estic amb la pregunta també del Sergi. Crec que tocaria que el senyor Lluís Pereira també fos clar en quins són els deutes actualment, perquè jo crec que aquesta és la clau també.
Ja ho deuen de saber, no? Si és una cosa que ha fet una auditoria o no. Ah, no ho sap?
No ho pot saber. Estem competint com a Lleida Ponent Esportiu, eh?
Això és el més greu.
La situació és molt enrevesada.
Bueno, és la situació judicial, Albert, que és el que dèiem l'any passat, a l'abril, maig, a veure si hi ha novetats, a veure si tiren van, estem al setembre i estem exactament igual, no hi ha res, no?
I aquí ningú diu res.
Però està jutjats. I ara Rubiales està a la palestra pel famós Piquito, la tocada de dos a la llotja, etcètera, etcètera.
No,
però el que ha fet la Federació Espanyola amb el Lleida Esportiu, ojo, eh?
És de jutjat de guàrdia.
Sí, no correcte. Però vull dir que això ho canviarà? És a dir, ho parlàvem amb el Xavi abans d'entrar. Camps, sembla que està al punt de mira, també hi saltarà. I amb tot això, la Federació Catalana de Futbol no sé com quedarà. No
també
sé quina
saltarà.
Per això,
el gendre de la patrona futura també és de la Federació Catalana.
Albert,
pot
canviar el tractament Lleida? I tant, es pot accelerar alguna resolució judicial si afecta tot això?
No. La justícia en aquest país és com va. I va tirant i va fent i la resolució arribarà quan arribi i serà la que serà. La resolució no, les resolucions.
Les,
perquè
sí.
L'Ajuntament de Lleida ara mateix, una de les pors o una de les coses doncs, que són conscients que passarà és la clatellada que esperen pel tema de canvi de claus.
Ja.
Perquè el que va fer l'Ajuntament de Lleida està fora de qualsevol reglamentació i qualsevol de ordenació jurídica.
Bueno.
Si tu resols un conveni d'ús d'una instal·lació, dones 2 mesos per presentar al·legacions i als 15 dies ja fas el canvi de pany.
Sí, sí. Sí, allò estem d'acord que es van precipitar tots plegats. Pereira el 14 de febrer i l'Ajuntament amb la decisió de... Allí tothom va anar massa ràpid del que havia d'anar.
Bueno, parlem de futbol, no?
Anem a parlar de futbol, sí. La setmana vinent és festa dilluns, per tant no ens veurem, no tindrem radiografia. Per tant, d'aquí 2 setmanes, a veure si ha canviat alguna cosa. El que sí que, si voleu, ens queden 9 minuts per arribar a les 2. El tema esportiu, el Lleida Esportiu ha començat temporada, ho ha començat a domicili i ha començat amb victòria. 0-1, amb un xut, amb una errada, el que vulguis, però són 3 punts a domicili que sempre venen perfecte començar amb victòria. Xavi.
Home, jo crec que el millor és el resultat, perquè el joc sembla que tampoc no va estar a partir de quets, però bueno, benvingut sigui, la errada d'aquests senyors de la Nofia tirant la pilota enrere i fent el gol, no? O sigui, està bé. L'únic que passa és... Jo, el que veig aquí, és el més interessant és que l'entrenador s'ha fet una plantilla com amb ell més o menys volia. I això és molt important. I comencem amb l'entrenador des del primer dia. Esperem a veure que ens acabi de solucionar la temporada.
És un dels punts que el Sergi vas dir que necessitava Lleida Esportiu, que seguís el mateix entrenador i que pogués estar mitjanament involucrat amb les noves incorporacions, després depenent de l'economia de tot plegat.
Aviam, a banda d'això de que hem parlat, el Lleida Esportiu ara té una situació normalitzada, ho està fent jo crec que bé, però això no vol dir que acabi sortint bé, perquè el futbol hi passen tantes coses, però si no es fan bé és impossible que surti bé. És a dir, Viadero és molt bon entrenador, tothom és conscient, hi ha una victòria molt bona a la Nucía, molt bona. Hi ha l'errada del porter, però hi ha una pressió alta que provoca l'errada i el 0-1 i a la segona part vam tenir oportunitats de fer el 0-2. Van jugar millor la segona part que no la primera, com va dir Viadero, però el partit va estar molt bé. I el dia del Sabadell també van jugar molt bé. Hi ha un equip divertit, vertical, i s'ha fitxat els jugadors que es volia fitxar per la forma de jugar, i això sí que és molt important. Ara bé, hi ha 17 de plantilla, la plantilla és molt curta, la plantilla és molt limitada, la temporada és llarga, les coses se fan bé, però aquí hi haurà lesions, targetes, expulsions, problemes personals, però sempre n'hi ha una plantilla, per tant, també ho sap la Vanessa, la temporada és molt llarga. Però, com a mínim, esportivament, doncs ens hem d'il·lusionar perquè la cosa comença
a... Albert Escuer, a nivell esportiu, coincideixes, il·lusionat?
Sí, perquè tenim un equip competitiu. Això no vol dir que després sirem primers, segons, cinquers o setes, perquè això és futbol i el futbol dona molts toms. Però enguany tenim un equip competitiu. I el que diu el Sergi, sí, probablement faltaran dues o tres peces, però també entenc que Viadero és vieja escuela i al final les temporades, els ascensos, les lligues, les copes, tal, es tanquen en 14 o 15 jugadors.
Sí.
Però jo també crec que Viadero és una mica de la filosofia de dir, bueno, tinc un nucli dur important, fiable, amb el que puc comptar, i, home, evidentment hi haurà targetes, home, lesions ningú espera, no?, doncs que passi com el bàsquet, que algú se te trenqui la tibia del peroné, vull dir, això ja és mala sort, i en aquest cas, doncs, sempre podries fitxar, i jo crec que Viadero és més de tancar files amb aquests 14 o 15, i després, bueno, pues, tenim el Combes del filial i alguna coseta més que arribarà. Sembla que per fi començaran a arribar nigerians, doncs per acabar de tenir una mica de fons d'armari. Però,
Albert, retira el semble.
Tenir posicions doblades és molt complicat.
Perdó, retira el semble, retira el semble perquè és així, és de la vieja escuela.
Ah.
És així, A, B, C. A mi m'agraden, eh? A mi m'agraden. Més amb un, bueno, amb un club com el Lleida.
La M femení ahir també va fer victòria. El seu partit és el darrer de la pretemporada. Encara no han començat, comencen la setmana vinent. Parlarem amb el seu president també de la situació econòmica. A veure si també el canvi de persones a l'Ajuntament li ha anat
millor,
bé.
Amb aquell anat millor.
Clar, si li ha anat bé o no, si ha cobert o no ha cobert. I Vanessa...
La M hauria de jugar al camp d'esports. Perdona, és que ara ja amb el futbol femení, és que la M hauria de jugar al camp d'esports.
Però això ho hem parlat a nivell...
Que no li interessa.
Ja, m'agrada que no li interessa, però és que hauria de jugar. I el camp d'esports bé, evidentment, aquest és l'altre tema del patatal.
A nivell futbolístic...
Com el futbol masculí.
Sergi, a nivell futbolístic, el Requesens, doncs home, ho tenen molt per la mà. Les mides, la manera de jugar i tot això. A nivell de públic, no et dic que no. Però... És així.
Però a nivell de rellevància, estan a la segona divisió?
Que sí, que sí.
Estan a segona divisió?
No. Vanessa Ortega, Balafia Volley, com ho tens? Com ha anat l'estiu? Tens ja la pretemporada en marxa?
Sí, sí, sí. Molt contenta, sense cobrar, però contenta també.
però has rebut alguna trucada per normalitzar aquesta relació de en el teu cas, parlo del Balafia Volley amb l'Ajuntament, per normalitzar aquestes aportacions o no, o de moment esteu igual?
No, jo tinc una relació fluida amb el Jackson, amb l'anterior regidor, i clar, evidentment que he parlat i no li va sorprendre les meves declaracions. Ell ja ho sabia, que això aniria en cascada. És que, a veure, bueno, és normal. Jo he de fer el paper que he de fer, és defensar els interessos del meu club, ni més ni menys.
Vale, però això s'ha traduït...
Sense faltar el respecte a ningú, eh?
Però això s'ha traduït ja amb alguna acció,
no,
o de moment no?
No,
ah, de moment no.
No cobrarem.
Ah, no cobrarem.
Fins al pressupost de l'any vinent, no. Vull dir, no es farà un reconeixement de crèdit perquè la resta de clubs cobrem. Això és així.
O sigui, fins a l'any vinent, vols dir? A la temporada vinent? Perquè al final, com que tot el pressupost s'aprova a principi d'any, però després tot va tan lent que igual no el reps fins a l'estiu de l'any vinent.
Sí, les subvencions de l'Ajuntament sempre les rebíem històricament al juny.
El juny, sí, de,
el juny de l'any vinent rebrem la subvenció de la temporada 23-24.
Jo no he entès mai això. Si els tens aprovats i ho has de donar, i els tens, escolta, dona-ho quan toque, no? Igual no,
el problema és que no els deuen tenir, per això vam fer un reconeixement de crèdit per poder pagar l'AEM.
Vanessa Ortega, fitxatges.
Tots juvenils.
Sí, s'han incorporat tres nous jugadors, perfil jove, que és el que nosaltres volem, perquè estem construint un projecte que no ha de ser de temporada, sinó a llarg termini, i confia també en els de la casa, i com sempre continuaran doncs, els tres estrangers, l'Edi, el Coco i el Leo, i amb això farem.
T'he de dir que el meu fill gran té un amic que aquest any sí que ha fitxat pel Balafia Volley, s'ha apuntat a cadets, i està encantat, i jo el vaig animar, i escolta, fes un esforç i ves perquè li agradava el vòlei, havia fet coses a instituts i tal, dic, ves al Balafia Vòlei si t'agrada, i escolta, està encantat,
Bueno, aquesta és una altra problemàtica que tenim. Creixem tantíssim aquest any, doblem línies en tots els equips i no tenim instal·lacions.
Demaneu l'11 de setembre. Demaneu l'11 de setembre.
I aquest és un altre front que té obert la regidoria d'esports perquè els clubs doncs, no podem créixer més.
En fi, doncs ja ho sabeu, la setmana vinent, dilluns, és 11 de setembre, és festiu a Catalunya, per tant no tenim programació local.
Per cert, Vanessa, igual ho va somiar. El Barça de voleibol no es va vendre una plaça?
Sí, ha baixat a la nostra categoria. Aquest any serem rivals.
I no vas tenir interès en comprar-la?
No, molt menys.
Molt bé, així m'agrada, guanyar les coses a la pista, Albert. S'han de guanyar a la pista.
Exacte, i els peus a terra.
Bueno, home, però amb aquesta quantitat del futbol masculí, tu amb una petita ja podries fer un gran equip de vòlei, o no, Vanessa?
Sí, però sempre m'ho he escoltat dir que, com diu l'Albert, això és un pensament de ciutat, no podem estar tots a dalt.
I t'has de sostenir,
després. I tots hem de saber on som, i som voleibol nosaltres, bueno. I això no ho hem de perdre de vista.
Algú va preguntar quin era el dèficit del Barça per baixar?
No ho sé. No
bueno, si és una secció, es van obligar a baixar, i la porta va dir que fora. I ja està.
Per diners. Escolta, que hem començat temporada també aquí a l'Espai de la Radiografia. Crec que seran uns dilluns molt interessants a partir ja d'aquí dues setmanes amb resultats.
Tres equips. Oh,
sí, bueno, hi ha resultats sobre la taula. Ser, tenim ja grans ja equips
que,
a Lleida.
Que Jordi Gómez no segueixerà l'Atlètic Lleida, el seu destí ja el sabem,
sí,
no?
Ja ho sabem, molt bé.
Amb grans equips a la província de Lleida que ens donaran grans caps de setmana. I escolta, tot això ho seguirem, com sempre, amb veus molt autoritzades a Lleida, la de l'Albert Escuer, cap d'Esports del Diari La Mañana, la de la Vanessa Ortega, presidenta del Balàfia Volei, amb el Xavi Pérez, que és aficionat d'aquests de pedra picada que diuen que no sé si aquest any ja aconseguirem que torni al camp d'esports.
Si ocupes, no.
I amb el Sergi Tor, que és una persona que vaja, vull dir, jo ja fa molts anys que ens coneixem.
No, però jo aquí vinc sort com a sol.
O per desgràcia,
aquí
però
que m'ha
transmès aquesta passió pel futbol local. A mi el futbol en si ja m'agradava molt, però el futbol local, doncs ja ho veus. Sergi, Xavi, Vanessa i Albert, bon inici de temporada. Gràcies per acompanyar-nos una temporada vinent. Ja us dono festa la setmana vinent, però l'altra hi tornem.
Vinga, som-hi.
Adéu, adéu.
Soc el Ricard Álvarez. Ens plantem a les dues. Segueixes ben informat a la sintonia de la cadena COPE. Demà a les 12:20.